A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I cavalca la primera pàgina de l'Eco les línies inicials d'un article que l'Eco ha encarregat al 129è president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas. Saben que hi havia una relació, diríem, molt cordial, molt amicable, la fotografia d'Artur Mas com a president de la Generalitat entregant en Josep de l'Eco la Creu de Sant Jordi l'any 2011 amb motiu d'haver rebut l'Eco aquesta distinció. És un fet que es pot afegir, com els dèiem, al retrat d'aquesta relació entre en Josep de l'Eco i Artur Mas. Artur Mas, que diu a la primera pàgina de l'Eco: cada vegada que visito una comarca, una població, em venen al cap persones que hi coneixes. Amb el Garraf i en Sitges, en Josep Manuel Soler i Soler sempre hi era. Antoni Sella, bon dia, bona hora.
Molt bon dia, Vicenç.
Aquesta no ha estat una setmana fàcil per l'Eco.
La veritat és que no per menys esperada ha deixat de ser una setmana difícil, sí.
I com es planteja el diari en una setmana com aquesta?
Si et puc fer la broma periodística sense voler ser sarcàstic, en Josep de l'Eco va ser bo fins al final i pensant en l'Eco es va morir un diumenge al matí. La veritat és que jo moltes vegades havia temut i m'havia comentat a mi mateix: en Josep se'n morirà un dijous, en Josep se'n morirà un dijous. I per sort no va ser així. Això potser acaba d'explicar-lo a molts lectors, no? O sigui, el dijous és el dia crític de l'Eco, és el dia que s'ha de tancar tot, és el dia que, si no està ja pràcticament tot fet, vol dir que anem molt malament. La veritat és que a vegades no està pràcticament tot fet i que no pots perdre o emprar tant de temps en pensar en com fer les coses, no? I la veritat és que tots sentíem, a veure, en Josep tenia 95 anys, la veritat és que feia 3 anys, doncs, que en qualsevol moment es podia produir el que l'Eco mateix en deia el fatal desenlace, no? I l'avantatge d'en Josep va ser que tenia una fortalesa física quasi tan gran com la fortalesa humana, i el cos el va anar aguantant, però tots, o anant a l'hospital o a través de les notícies que ens duia la família i sobretot la Maria de l'Eco, que, que cada dia a les 6 de la tarda li anava a donar el sopar, doncs veiem que aquell personatge malauradament se'ns anava apagant a poc a poc, per tant era previsible. Quan va morir, doncs diumenge, el que se'ns va ocórrer, que també se'ns diu, bueno, primera, divendres que ve ja no serà una notícia nova, no? Lògicament. I a més, una notícia d'aquest estiu que jo vaig recordar diumenge molt als Sitges d'abans, de quan nosaltres érem petits, perquè ara un dels problemes que tenim a Sitges és que no ens assabentem, inclús de gent molt propera a nosaltres, però no familiars directes, de veïns de tota la vida, que com que a més es moren a l'hospital, perquè mira, abans la gent es moria a casa i veies el moviment i dius, què ha passat, no? Un dels problemes que tenim és que no ens assabentem i a vegades, ja l'han enterrat, no? I aquest no va ser el cas d'en Josep. Jo ho explico amb la meva modesta crònica, l'Eco. Vaig sortir diumenge al matí a fer diverses coses i doncs vaig passar pel cap de la vila, vaig passar per davant del Retiro, vaig anar a comprar en un supermercat i a tot arreu, o sigui, al supermercat es parlava de la mort d'en Josep de l'Eco. La nostra feina, la nostra responsabilitat i també la nostra voluntat era fer-li un homenatge. I aquí hem volgut barrejar diverses coses. No sé si ens n'hem sortit del tot, ja els lectors ho jutjaran. Per una banda, l'Eco d'abans, per una banda, l'Eco d'ara, per una banda, els col·laboradors clàssics de l'Eco, que avui en dia segueixen escrivint a l'Eco, per altra banda, recuperar algun col·laborador que després de 20 anys o de havia deixat d'escriure, i a més que alguns doncs van trucar i es van oferir, i després també anar a buscar, a veure, professionals del periodisme que han fet una carrera notable fora de Sitges, doncs, com són Pedro Palacios, Gabriel Jaraba o en Joan Sella, que havien col·laborat amb l'Eco, que havien conegut en plena forma, en plenitud, en Josep Soler i Soler com a director de l'Eco, Josep Manuel Soler i Soler, o sigui, estem parlant dels anys 70 i principis dels 80, i que en tenien un record i que sempre sabíem que n'havíem parlat amb un gran sentiment. En el cas d'en Joan Sella, a més, també es produeix la circumstància que en Josep de l'Eco va ser la primera ploma d'or que va donar l'Ajuntament de Sitges, i en Joan Sella aquesta nit serà, per un any, per un any, la darrera ploma d'or. No? També s'ha produït allò d'aquell eco més d'abans, de gent que t'envia l'article i que el vol publicar. No els hem pogut publicar tots, alguns sortiran la setmana que ve, però això és el que hem intentat fer, i a més, a veure, sabíem de l'efecte i la curiosa relació entre Artur Mas i Josep Manuel Soler. Dic curiosa relació perquè tampoc s'havien vist tant, però en Josep, a mi em diuen que l'Artur Mas se l'estimava molt, però jo amb l'Artur Mas no hi he parlat, i aquest article evidentment ho demostra, però en Josep sí que li tenia un efecte personal molt gran, molt d'abans que
una empatia
que li donessin la Creu de Sant Jordi. Inclús hi ha una anècdota quan li van donar la Creu de Sant Jordi, en Josep, que era un home xerrador i que era un home, doncs, que molt planer, per altra banda, que això del protocol, sobretot ja amb una edat avançada, doncs una mica tant li fotia. Doncs quan el president Mas li va donar la Creu de Sant Jordi, ell es va entretenir a parlar amb el president Mas, i el president Mas no el va tallar, el segó de Sant Jordi del Palau de la Generalitat tenia en Josep Soler i Soler amb una cadira de rodes.
Exacte.
i l'home content, la fotografia que publiquem, que és una de les que tenim, doncs, doncs
es veu, la foto oficial del moment,
es veu en Josep emocionat, o sigui, en Josep aquí ja havien caigut 3 o 4 llàgrimes, perquè tots sabem que era un gran ploraner en el sentit, en el bon sentit de la paraula, en el sentit més humà. I allà van tenir una conversa que fins i tot algun comentarista de televisió se'n va donar compte i va dir: estan parlant, no se sap de què estan parlant. En Josep de l'Eco no va voler explicar mai, suposo que també per un punt d'honor de ho he fet jo, no va voler explicar mai què era aquella conversa, de què havia anat aquella conversa, què havia dit.
El que està clar és que no s'havia produït amb cap altre dels homenatjats aquella tarda.
Per tant, ens va semblar, doncs, que per nosaltres tenia molt de sentit encarregar-li amb el senyor, amb el molt honorable Artur Mas, aquest article, i ens l'ha volgut fer, i a més, a veure, ens vam posar en contacte amb el seu gabinet de premsa, o amb el seu... amb el... i ens van dir: escolta, sí, però tardarà una mica perquè ha dit que el vol fer ell. O sigui, per tant. I després, evidentment, un fill predilecte, doncs, l'alcalde Miquel Forns, doncs, també li vam demanar un article, i finalment en Josep de l'Eco i el Retiro són indissociables. El Retiro era la... l'altra casa d'en Josep, i va fer molt el Retiro, va ajudar molt, se'l va estimar molt, i el Retiro se l'estimava molt, i per tant la presidenta del Retiro també ens ha fet una aportació. I després, doncs, també doncs, des de la redacció, doncs, inclús hi ha un article molt sentit, doncs, d'una persona que treballa amb nosaltres, i que no el va conèixer, però que s'ha impregnat d'en Josep de l'Eco a través del propi Eco, perquè el que s'hi haig de dir és que al carrer Bonaire número 6 l'esperit d'en Josep hi és present no només en les imatges, no només en els records, sinó també en el dia a dia de la gent que va treballar amb ell, i que moltes vegades se sent parlar del pare o se sent parlar d'en Josep. O sigui, de ser-hi hi és.
Com es fabrica el titular de la portada? I si ja venia fet, o si els articles varen ajudar a configurar un titular, o aquest titular que els llegim, sentit comiat al director del... I aquí ens sembla que hi ha el pal de paller d'aquest titular, del periodisme amable.
T'agrada el titular?
Molt.
No, perquè
és que molt probablement és
respondre d'una manera o d'una altra.
És
deixa'm que tingui aquest.
És la forma més definitòria del que va exercir en Josep de l'Eco.
Sincerament, aquest és un titular que tenia al cap fa molt de temps, perquè, o més o menys, perquè per mi, personalment, íntimament, no hi ara com a director de l'Eco, com a periodista, sinó com a amic que em considerava, com tanta altra gent, d'en Josep de l'Eco, doncs era per mi el resum d'en Josep de l'Eco. Ara bé, aquest era una cosa que a mi em ballava pel cap, però que vaig poder confrontar satisfactòriament amb tots els articles, o amb quasi tots els articles que hi ha hagut a l'Eco, no? Tothom ha destacat per damunt de tot, i em sembla molt fi, molt intel·ligent per part de tots, perquè crec que és l'absoluta veritat, tothom més enllà, o sigui, per damunt de la feina d'impressor, que va ser, per damunt de la tasca periodística que va desenvolupar, ja fos com a corresponsal de La Vanguardia, ja fos com a director de l'Eco, per damunt de les seves sentides i sempre agradables poesies i sobretot les lletres de Caramelles, per damunt de tots els honors que va rebre, que no en va rebre més perquè no ens els vam inventar, però inclús alguns dels que es van inventar cap allà l'any 2000 o finals dels 90 també li van donar, que era allò un altre, si ja no el necessita, si veure, si ja és fill predilecte, les tradicions i el sum-sum-co, però tothom que feia un premi a Sitges i que li volia donar una mica de sentit i prestigi, la primera cosa que es feia era donar-li a en Josep, perquè ja se sabia que allò era inapel·lable. Per damunt, inclús, de la seva profunda fe i participació en la comunitat, amb l'Església, amb la comunitat catòlica, quan dic la comunitat, vull dir la parròquia.
Sí, sí, sí.
Per damunt de tot això, hi havia un fil conductor, hi ha un fil conductor amb en Josep, que és que va ser profundament una bona persona. I a més a mi sempre em va admirar que no s'hi va haver d'esforçar mai. Era un do natural, hi ha qui sap pintar, hi ha qui sap tocar música, hi ha qui sap escriure. En Josep sabia ser bona persona perquè li sortia de dintre. O sigui, no va haver de fer cap curset d'aquests que es fan avui en dia de com mejorar mi ser, no. Ell ja ho portava incorporat de sèrie, que en dirien ara.
Era bé,
no?
com allò de Machado, eh? Una bona persona, sí, en el bon sentit de la paraula bona.
En el bon sentit de la paraula bona. I això, si ho analitzes, i si has conegut amb en Josep, has tingut una proximitat amb ell, professional, personal, jo doncs, ho he tingut professional, ho he tingut personal, ho he tingut a través del retiro, recordo una forma molt emotiva l'any 2009, que el retiro vam fer com tothom, no ens vam inventar un premi, però sí que li vam concedir la lira d'or de l'entitat, que és la màxima distinció que té, o l'única, la màxima distinció que té el retiro, i que a mi va ser una cosa que em va fer molta il·lusió. A vegades penses, mira, jo ja hauré justificat tot el que he fet passant per aquí la presidència del retiro, havent fet això, no? O
sigui, va ser el mateix sí. Dia, si no recordo malament, de la presentació del llibre del seu net.
O sigui que una mica, jo també poso en aquesta pell, molts hem justificat la nostra acció cívica donant-li un premi a en Josep. Exagero, però...
No,
però m'entens. Ara, per damunt de tot, doncs, hi ha això que et deia, més coincideixes amb tothom, no? I després també hi ha un fet, més enllà de la bondat, hi ha un fet professional. En Josep, pel seu propi caràcter, el que li agradava era donar bones notícies. I no li agradava, i no donava, o li costava molt donar males notícies. I aquest va ser un també dels seus... O sigui, jo crec que en Josep, com a director de l'Eco, va tenir dos grans fils conductors. Una, obrir l'Eco a tothom. I això ara és molt fàcil, i els que ja ens ho vam trobar, ens sembla que la cosa més normal del món, i l'Eco és de tots, l'Eco és de tots, bueno, l'Eco és de tots perquè en Josep el va fer de tots, perquè fins l'any, entre 1886 i 1936, l'Eco no va ser de tots, l'Eco va ser del retiro, i es barallaven amb els del Prado, que van tenir el baluart, bueno, la veu de Sitges, etcètera, o sigui, però allà hi havia unes picabaralles, que tu les coneixes, però l'Eco no era de tots. Bueno, ve la Guerra Civil, després de la guerra, evidentment, s'acaba la política de partits i s'acaba la política pública. Prado i Retiro segueixen fent política, evidentment, però no es pot exposar. L'any 42, l'Eco, solucionades les crisis del paper, els permisos, torna a arrencar. N'és el director el senyor Pepito, el senyor Josep Soler i Tassis, el pare d'en Josep. Ja en una situació, pobre home, després d'haver passat per una xeca durant la guerra, una mica vençut, una mica el principal problema era com tenir el paper, i quan l'any 55 en Josep es fa càrrec I tu aquesta setmana has recuperat un discurs d'en Josep. Mm-hmm.
Aquell discurs del retiro de l'any 2005.
Que ve a dir...
Jo sense els meus amics no puc fer res.
Jo no sóc res. Josep, perquè era un tio amb molta humilitat, no? Jo al final i
segurament per això que us costa també trobar tantes fotos d'en Josep en solitari, eh? Hi ha moltes fotos d'en Josep de l'Eco en grup, però d'ell només.
Jo que sóc una mica bèstia, amb en Josep doncs tenia una relació de quasi d'alumne impertinent, ho haig de reconèixer, no? Però jo no sóc res. I perdoneu la mala paraula, però dir, collons, Josep, tothom fos res com ningú, com tu, eh? I no vinguis amb aquestes coses. Però i ara ja no sé per què
t'estava dient. Venia arran de la Unió, suposo, en aquells moments difícils, sí, en què en Josep agafa l'Eco l'any 55.
En Josep agafa l'Eco l'any 55 i el que fa és anar a buscar els amics i diu, mireu, tenim això... Ah, eren moments molt difícils, també moments de molta penúria, de penúria econòmica i de misèria intel·lectual imposada per la dictadura. I llavors en Josep prescindeix de les tradicions atàviques d'enfrontaments, de prados, retiros, del sum corda, i diu, escolteu, tenim l'Eco, que és l'únic que hi ha, pues fem-lo entre tots, no? I aquest fem entre tots doncs, va ser el que va crear el model d'en Josep. I en aquest fem l'Eco entre tots, en Josep va tenir una altra gran virtut, que és acollir la gent jove. I jo crec que una altra cosa destacable d'en Josep va ser la seva capacitat, des de l'amabilitat, des de la comprensió, des de la distància de l'edat també, però des de l'afabilitat d'aquell que perdona els errors dels altres, els errors de joventuts, doncs de ser simpàtic i de facilitar les coses a la gent que tenia ganes d'escriure des de periodistes, com poden ser, i ho explica en aquest número, Gabriel Jaraba o en Joan Sella, que sempre diu que ell és periodista gràcies a en Josep de l'Eco. I és veritat, si va ser en Josep de l'Eco un dia va cridar, va dir, escolta, vols ser de corresponsal de La Vanguardia? Fins a, doncs, a gent que no s'ha dedicat al periodisme, però a la literatura, com és el cas d'en Xavier Gimeno, avui col·laborador afortunadament de l'Eco, però que les seves primeres col·laboracions de l'Eco firmant amb un pseudònim que es deia Tagell són dels anys 80 i era molt jove, no? I són molts, vull dir, jo mateix que la primera crònica que vam publicar a l'Eco, i a vegades no vam entendre que en Josep no ens publiqués un article o que ens el retallés, i amb els anys has entès que les coses havien d'anar així, i jo t'explicaré, ahir em vaig trobar i diré un nom perquè sé que no li molestarà, li farà gràcia, em vaig trobar amb l'Andreu Bosch, que ens havia enviat un correu electrònic a l'Eco, bueno, i me'l vaig trobar pel carrer, dius, et sap molt greu, bueno, donar el pèsam com a Eco, i diu, és que jo, un Josep, me l'estimava molt, diu, mira, diu, la primera article que vaig portar a l'Eco, diu, me'l va retallar, diu, jo em vaig enfadar molt, però amb els anys he pensat que menys mal que me'l va retallar, perquè si hagués estat mon pare em hagués fotut una bufetada directament. Jo crec que això és un gran resum.
De la personalitat, eh?
Dintre d'aquesta bondat, ell sabia navegar amb el seu ofici. I clar, el que passa és que en Josep del Beco, per edat, perquè va ser director del Beco formalment durant 58 anys, té moltes etapes de la seva vida. Llavors, aquest Josep del Beco s'acaba... a mitjans dels anys 90. A partir de mitjans dels anys 90, en Josep, però ja compta l'edat que té, si és del 21, en Josep ja comença, doncs, a passar, mira, com ha dit va dir el seu amic Artur Mas, a fer un pas al costat. Va seguir sent formalment el director, va seguir fins on, mentre va poder anar cada dia allà, inclús estant a l'hospital amb la cama tallada, mm-hmm, aquella cama que li van tallar però que es va sentir fins al dia que es va morir, que amb la cadira de rodes va anar fins que ja no va poder ser més possible que això va passar el desembre del 2013. El desembre del 2013 és l'última vegada que en Josep va a l'Eco, el porten a l'Eco amb la cadira de rodes, i després ja aquí ja es va acabar. Però esclar, també doncs, d'on posa del 95, 2005, en com quasi 15 anys que en Josep continua sent formalment el director de l'Eco, però que ja no és aquella persona de referència professional, sí, humana, perquè això ho va conservar i la gent li va reconèixer tota la vida. Jo l'experiència de portar en Josep amb cadira de rodes és única, i no és que ho hagués fet masses vegades, perquè això se n'encarregaven la seva família, i bàsicament el seu net, en Josep Soler i Mercè, que el traginava molt amunt i avall, però jo alguna vegada, sobretot al principi estava a l'hospital, quan ell estava millor, el traiem a passejar, i me'n recordo una vegada que vam anar-lo a veure en Rafael Roig i jo, i va dir, no, Josep, on te vols anar? Va voler anar a la piscina. Bueno, allà vam aprendre que Sitges no estava preparat pel handicapat, però després vam aprendre que allò era un pas de processó, perquè cada tres passes nostres era un com et troba Josep, vam arribar a la piscina, però no vam arribar a l'hora de dinar a l'hospital, no? Però bueno, aquesta és la grandesa.
Aquesta és la grandesa.
Aquesta és la grandesa del personatge.
Avui divendres un eco per conservar. Per tant, per conservar en el record de totes aquelles coses, de totes aquelles anècdotes, de totes aquelles vivències que molts sitgetans poden tenir a partir d'aquesta figura de referència, amb una fotografia de portada que és literalment sensacional, que ens sembla que expressa millor que cap altre aquest periodisme amable que assenyalava en Toni Sella. Un eco de Sitges dedicat a en Josep de l'Eco. Toni Sella, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres, Vicenç.
Continuem en uns moments amb el temps de cinema amb en Cisco Borderia.